agafem el relleu del de Farafar i anem a parlar de la psicologia d'emergències, que és una branca relativament nova que dona suport immediat a víctimes i familiars en situacions d'alta intensitat emocional, com poden ser accidents, desaparicions, ofegaments o intents de suïcidi. A Eivissa i Formentera funciona un equip pioner a nivell estatal amb més de 15 anys de trajectòria, disponible des 24 hores dels 365 dies de l'any. A Formentera l'equip és de 3 professionals i per conèixer com treballen aquests equips i quin valor aporten en moments crítics, avui parlarem amb un dels professionals, en Leo Alonso. Molt bon dia, Leo.
Hola, bon dia, Pep. Bon dia a tots.
Què tal? Bueno, anem a començar pel principi. Què és un psicòleg d'emergències?
Doncs, què és un psicòleg d'emergències? Crec que ho has explicat molt bé. Al final, la psicologia d'emergències o el psicòleg d'emergències és aquell professional, no?, que intervé in situ, per tant, on passen els aconteixements, de situacions d'emergències. Tu has posat algun exemple, no?, molt, molt encertat. Poden ser accidents de diferents tipus, accidents de trànsit, que aquí, pues, evidentment, passen molt, no? Altres tipus d'accidents com ofegaments, després hi ha altres situacions com pot ser els intents autolítics o suïcidis consumats, que tu també ho has comentat. Després hi ha altres situacions de, diguéssim, més amples, com poden ser catàstrofes naturals o atacs terroristes, per això, evidentment, depèn molt de la zona geogràfica en la qual trobis, no?
Clar.
Depèn de les situacions que et dona en cada lloc. Però sí, al final el que tenen en comú totes aquestes situacions és que són situacions de molta intensitat emocional, per tant, que tenen un potencial de petjada emocional molt gran en la persona, no? I que, per tant, són potencialment traumàtiques. I al final l'objectiu del psicòleg d'emergències és fer aquesta intervenció immediata en el lloc dels fets per tal de minimitzar el màxim possible aquest impacte que pot tenir la persona, no?
Molt bé, hem dit que l'equip que hi ha a les Pitius, a Eivissa i Formentera, és pioner. Pioner per què?
Pioner perquè, bueno, és un equip que al final està cobrint un territori relativament petit, no? Al final, quan penses en aquest tipus de recursos, t'imagines que els llocs on es destinen més recursos d'aquest estil és ciutats com Barcelona, com Madrid, per tant...
Nuclis urbans grans,
nuclis, no?, urbans grans, exacte. En canvi, aquí estem, pues, per exemple, les Illes Pitiuses, que estem parlant, pues, d'un lloc molt més petit, que evidentment aquests recursos, que com tu molt bé has dit, són molt nous, perquè són, és una... diguéssim, aquest tipus d'intervenció és molt, molt nova, no?, molt pionera dintre del camp de la psicologia. Per tant, efectivament, Eivissa i Formentera, pues, això fa 15 anys una miqueta més, que es dona aquesta atenció 365 dies a l'any, 24 hores al dia, no?
Clar, tot el dia, tot el dia.
Tot el dia, exacte.
I amb això et volia preguntar, com és el vostre dia a dia? Com és aquesta atenció? Qui vos activa? Com rebeu la trucada?
Vale. Això, sí, una mica entrant com és el protocol, no?, d'actuació, com funcionem, no? Efectivament, el primer pas, al final, és que ens activin, no? Nosaltres el que fem som 3 psicòlegs d'emergències ara mateix a Formentera, que ens partim al mes, entre cometes, per parts iguals, vale? Per tant, tu tens uns dies i unes hores que estàs de guàrdia, i durant aquells dies i hores que estàs de guàrdia, doncs tens el mòbil al costat perquè saps que et poden trucar en qualsevol moment, no? Ens activa el 112, i que és com la centralita, per així dir-ho, que rep totes les activacions de diferents serveis. Llavors, qui ens pot activar? Ens pot activar la policia local, la Guàrdia Civil o els cossos els sanitaris. Normalment són aquests 3, vale, que ens activen. Llavors, el que passa és que ens truquen directament de l'1-2 al nostre telèfon personal o de feina, i el que fem naltros, llavors, és activar el protocol. Que quin és aquest protocol? T'explico una mica.
Sí, per supost.
Vale. Bàsicament, bueno, primer de tot dir que no existeix un protocol universal com a tal, perquè, com et pots imaginar, cada situació és molt, molt, molt diferent.
Clar.
I jo crec que al final cada equip, doncs, agafa els protocols que ja existeixen, que sí que existeixen, i els adapta una mica al seu funcionament, no? Nosaltres el que fem és que rebem la trucada, i el primer que fem és intentar extreure el màxim d'informació d'aquesta trucada, perquè ens truquen del 112. Sí que és veritat que en general són situacions amb molta sensibilitat a nivell de temporalitat, per tant, va tot molt ràpid i moltes vegades...
Molt canviant, no?
Molt canviant i hi ha poca informació. Quan et truquen, a vegades no saps pràcticament ni el nom de la persona a la que t'has d'adreçar i, clar, això complica molt les coses perquè, evidentment, una de les primeres coses que fas com a psicòleg és intentar establir el vincle per poder-la ajudar, no? I quan no tens aquesta informació, doncs, bueno, això és el que fas en la trucada, intentar rebre el màxim d'informació.
Bueno, que es pot donar el cas que tu arribis a la intervenció, a la situació, al lloc i no sàpigues què passa.
Efectivament, sí. Algun cop ens ha passat bueno, et truquen i et diuen sí, ha passat això, però no tenim més informació. Ha passat aquest accident, però no sabem en quin estat està la víctima o els familiars que estan al costat de la víctima. Per tant, tu realment, en aquesta trucada, intentes destilar el màxim d'informació per tal d'arribar al lloc i dir, vale, ara tinc les bases per fer una intervenció o almenys sé per on començar. Després, el segon pas és, evidentment, agafes el teu vehicle, no?, com et moguis, arribes al lloc dels fets i et coordines amb els cossos que estan allà activats, que normalment nosaltres, un dels temes importants és la temporalitat, és una intervenció immediata, entre cometes, en els fets, però no som els primers que arribem als fets. Evidentment, ja estan els cossos policials...
Clar, perquè això és important puntualitzar, que el psicòleg d'emergència es l'activa, diguem, les forces de seguretat...
Efectivament.
O, normalment la policia, no?, la Guàrdia Civil...
Efectivament. Però... O l'ambulància o sanitaris, efectivament.
Però no és, sí. No és directament la persona, diguem, que activi aquest servei.
Ah, exactament. Sí, exactament. Normalment són aquests cossos... oficials, no, diguéssim, i llavors nosaltres, quan arribem al lloc, ja estan activats ells. Per tant, ells ja han fet la seva primera intervenció, ja tenen la seva informació, i el que fem nosaltres és, bueno, coordinar-nos amb el cap de servei, diguéssim, no? Ja sigui de bombers, ja sigui de policia, ja sigui de cos sanitari, si estàs a l'hospital o amb l'ambulància, el que sigui. Llavors, aquest segon pas és tornar a recollir més informació per tal de fer-te encara més un mapa una mica més concret de lo que és la situació. I a partir d'allà, tu el que fas com a psicòleg d'emergències és avaluar per qui has de començar la intervenció, perquè, evidentment, en la majoria de situacions hi ha més d'una persona implicada, claro, a nivell de víctima o que és familiar o conegut de la persona, el que sigui. Per tant, avalues una mica qui és la persona que has d'atendre primer, no?, a nivell de vulnerabilitat o depenent una mica de l'estat psicològic que tu ja observes que aquella persona està. Llavors fas aquesta petita avaluació una mica de la situació i comences la intervenció.
Exactament. I a part, vosaltres, clar, normalment els psicòlegs, després parlarem del perfil que ha de tenir un psicòleg d'emergència, etcètera, sí, no? Però vosaltres, clar, no treballeu una consulta tradicional on l'espai, el temps està controlat, on vosaltres controleu més o menys el que passa, sinó que vos trobeu en situacions que és un espai completament descontrolat, com tu deies, totalment, que no coneixeu molt bé que vos trobareu i quin serà l'estat de les persones. Com s'afronta això?
Totalment. Aquest és un del... Crec que de les principals diferències entre el que coneixem més a nivell de psicologia tradicional, més vinculada amb la psicoteràpia, amb la psicologia de despatx, diguéssim, no? I aquesta, clar, és una diferència gegant, perquè nosaltres en psicologia diem, parlem del setting. El setting serien totes aquelles característiques que defineixen l'espai terapèutic. Per tant, des de l'espai físic, és a dir, doncs jo tinc el despatx aquí, o faig feina en aquest hospital ambulatori, el que sigui, per tant, l'espai físic, tens després la temporalitat, les sessions de 45 minuts, una hora i mitja, depenent de la vessant psicològica, etc. Inclús des de, per dir alguna cosa, per si és una consulta privada, inclús el preu forma part del setting, no? Per tant, tens tot, entre cometes, sota control i tu saps el pacient el que estàs atenent. En canvi, en psicologia d'emergències és tot nou cada cop. És com un començament des de zero, el setting sempre és canviant, pot ser des de la casa d'una de les víctimes, per tant, un espai molt privat, a un lloc totalment desconegut per tots els que estan allà, no? I al final, doncs això et demana molta capacitat d'adaptació, en aquest sentit.
Per fer una analogia així bastant propera, seria com una intervenció d'una ambulància, no?, amb els equips d'emergència, el metge o l'infermer d'emergència, i l'equip de planta d'un hospital,
efectivament,
no?
Sí, podríem dir que sí, fent l'analogia podria ser alguna cosa així, exacte.
Molt bé. I, bueno, tu m'has dit que vos coordinem amb els cossos de seguretat. Mm-hmm. Normalment, com és aquesta coordinació in situ? Hi ha col·laboració? A vegades la situació és molt tensa i, per tant, és més difícil?
Mira, jo crec que al final es nota que tots els que estan fent la seva intervenció en aquestes situacions, jo crec que es nota que al final són tots, evidentment, professionals i que estan acostumats a aquest tipus de situacions, no? Per tant, per exemple, per posar-te en context, no?, el que són els cossos policials, policia local o guàrdia civil, tu ja notes que ells estan acostumats a situacions d'alta intensitat i que, bueno, ells aconsegueixen d'alguna manera navegar amb certa tranquil·litat. Per tant, jo crec que ells també estan acostumats a fer aquest tipus de coordinació, no? Llavors, nosaltres el que fem, pues, igual que ells, és buscar un espai relativament amb calma per per tal de poder fer aquesta coordinació. No? I en general, ja t'he dit que justament al contrari, no dona cap problema, al contrari. Normalment és el necessari per poder començar. No?
Clar. Bé, estem parlant amb Leo Alonso, psicòleg d'emergències aquí a Formentera. Bueno, has sortit, t'han activat, has anat al lloc dels fets, t'has coordinat amb els equips d'emergència i estàs atenguent la víctima. Quins són els següents passos?
Els següents passos, com et deia, no hi ha protocol com a tal, perquè evidentment cada víctima i cada situació serà molt diferent, i recordem que en la mateixa situació una mateixa persona, o una situació anàloga, una mateixa persona pot reaccionar de manera molt, molt diferent, no? Llavors et trobes perfils, doncs, evidentment, molt variants, no? Des de gent que està totalment, com diem comúnment, en xoc, no? Molt bloquejada per la situació, perquè al final és un fet molt traumàtic, i molts cops el que ens trobem és això, no? aquest bloqueig o aquesta dissociació, no? del moment dels fets. Després et trobes altres persones que, bueno, que potser encara no ho han processat o ho estan fent, o inclús et pots trobar persones que estan acostumades també a situacions d'alta intensitat i que potser tenen un talent una mica més calmat o que tenen més recursos, no? Llavors allà la intervenció anirà molt, molt, molt adaptada al tipus de situació i al tipus de persona que et trobis.
Clar, i per tant la duració d'aquesta intervenció varia moltíssim, veritat?
Aquest és un altre tema, la duració, efectivament. Com dèiem abans, no? El setting de, per exemple, la psicologia de psicoteràpia, doncs estem parlant que són settings molt controlats, que tu saps quan durarà aquella intervenció. En canvi, en psicologia d'emergències, evidentment la intervenció pot ser relativament breu, 45 minuts, una hora, podríem dir que és relativament breu, fins a intervencions que realment poden durar moltes hores, 3, 4, 5 hores, depenent una mica de com, no tant de la gravetat dels fets, sinó una mica com s'ha donat cada fet, no? Perquè...
Clar, com s'ha donat cada fet i com cada persona gestiona emocionalment i psicològicament aquest fet, no?
Efectivament, aquest és un tema, i després també està el tema de a on es dona la intervenció, perquè molts cops, per exemple, comencem una intervenció pues, per dir alguna cosa en una platja o en un bosc o el que sigui, i després aquesta intervenció es mou a l'hospital, perquè es fa aquesta primera intervenció, que hi ha també una intervenció sanitària, però després tu paral·lelament potser t'has de moure també, no? I llavors tot això fa que els timings, pues, evidentment, es dilatin molt, no?
Clar.
Perquè després arribes a l'hospital, l'hospital també té els seus protocols, es pot atendre amb una certa brevetat, però depèn una mica del dia, no? Perquè, per exemple, aquí a l'estiu, pues, a Formentera, sabem que l'hospital, pues, pot estar més col·lapsat, no? Per tema d'accidents, per el que sigui. Llavors, evidentment, això, pues, bueno, depèn moltíssim de cada cop.
Clar. I on acaba aquest acompanyament en la víctima? Perquè es pot dilatar amb el temps, no? Vos traslladeu a l'hospital en cas que sigui una cosa greu. I on acaba aquesta intervenció?
Normalment la intervenció acaba quan, bueno, quan el professional que està fent la intervenció, no? de la psicologia, pues, ha aconseguit una mica acotar la situació i ha aconseguit donar una mica de context i una mica d'ordre en els pròxims passos a seguir per la víctima, no? Evidentment, com diem tota l'estona, depèn molt les orientacions que donaràs en un cas o en un altre, però normalment al final de la intervenció s'apropa quan tu has aconseguit una mica assessorar aquella persona i que tingui clar ella o algú del seu voltant, que això també és molt habitual, que algú del seu voltant o ella mateixa tingui clar una mica quins són els pròxims passos a seguir, perquè evidentment això, aquesta intervenció per al professional s'acaba, però per la persona és algo que acaba de començar, no?
Clar, i sobre això et volia preguntar. Quan aquesta persona ha tingut un fet traumàtic i ha estat atesa per un professional, un psicòleg d'emergències, en aquell moment, quins són els següents passos per a aquesta persona? Quines opcions té?
Vale. Mira, aquí, i una mica ja acabant amb el tema del protocol, no? Nosaltres, quan acabem la intervenció, amb un temps raonable, no? Evidentment, cadascú ho manega com pot, realitzem un informe de la intervenció en el qual, pues, expliquem realment tot, no? Des del principi, com ens han activat, com ha sigut la intervenció, com s'ha finalitzat, etc. Llavors, en aquest informe, nosaltres el que fem és concretar si la persona seria ideal derivar-la al servei de postemergència o no. Llavors, existeix un servei de postemergència. Aquest servei de postemergència consisteix bàsicament en 10 sessions gratuïtes amb els psicòlegs del servei de postemergència, que no són els mateixos o no necessàriament són els mateixos que els psicòlegs d'emergències. El que està clar és que no serà la mateixa persona que t'ha atès en el moment dels fets. Però és un altre psicòleg especialista en el camp que forma part d'aquest servei i que t'ofereixen 10 sessions gratuïtes. El que evidentment sí que passa és que, com tot, no? Com els recursos són limitats, pues, bueno, aquestes sessions es poden oferir pues, a persones que compleixen certs criteris, per així dir.
Exactament, clar. Bé, i després podem dir que les persones que sofreixen una, diguem, una situació crítica després mm-hmm. poden tenir un acompanyament gratuït per poder gestionar emocionalment aquests dos fets.
Efectivament, no? I això és molt important perquè realment, com dèiem, no? Per al professional s'acaba la intervenció quan l'acabes aquell mateix dia, però per la persona és algo que acaba de començar, no? Perquè en la majoria de casos, o en molts casos, s'acaba de començar un dol perquè has perdut una persona, o s'acaba de començar un procés de, bueno, de ja sigui de sintomatologia posttraumàtica que hauràs de tractar perquè has viscut algun molt traumàtic i que hauràs de treballar, no?, per tal d'encaminar-ho.
Clar, evidentment. Comentàvem fora micro que després de la pandèmia hi ha hagut una visibilització de la salut mental, no?, i de la psicologia en general. Heu notat això o no?
Mira, jo ara parlant des de la meva experiència, perquè jo ara mateix fa pràcticament una miqueta menys de 3 anys que m'he incorporat a l'equip d'emergències, evidentment, clar, jo ja m'he incorporat que ja havia passat la pandèmia o igualment ja s'estava acabant d'alguna manera, no? Però sí que és veritat que evidentment mirant els números, parlant amb els companys, això sí que es nota que bueno, que ha canviat una mica l'estil en relació a la salut mental en general, no? I jo crec que la psicologia d'emergències pues, també. I jo crec que també els professionals que tenen a veure, que potser no treballen de manera directa, però ara parlant, per exemple, ja sigui infermers o cossos policials o tal, la gent que forma part d'aquests serveis també ha inclòs més la salut mental dintre del seu dia a dia. I jo crec que això fa que les activacions cada cop estiguin una mica més a mà de les persones que ho poden fer i crec que això és molt important.
Clar, per la gent que ens estigui escoltant, no sé si quan et trobes en una situació així són directament els cossos d'emergència que activen o una persona allí pot demanar els cossos d'emergència, per favor, necessito que activeu aquest servei.
Normalment són els cossos que ja estan allà que ho activen perquè veuen la situació, però sí que és veritat que una persona ho pot demanar. Després, evidentment, passarà el primer filtre d'aquell cos que estigui activat, ja sigui la policia o el que sigui, passarà el primer filtre de dir, vale, això té sentit que s'activi el servei de psicologia o potser ho portem d'una altra manera, i després passarà el segon filtre del 1-2, no? Que allà hi ha una coordinadora o un coordinador que en aquell moment pues, s'encarrega una mica de distribuir la informació i s'encarrega una mica també de fer aquest filtre.
Clar. Ja per anar acabant, Leo, quin perfil ha de tenir una persona que s'enfronta a aquest tipus de situacions? Perquè imagino que una carrera de psicologia només no val.
No només la carrera de psicologia, evidentment. En general són psicòlegs que tenen bé la formació de psicologia general sanitària o igualment la convalidació. I després, per tot, en general, a nivell nacional, per tots els cossos de psicologia d'emergències, es demana un mínim de formació relacionada. Un mínim de formació relacionada amb tot el que és pues, psicologia d'emergències, acompanyament en el dol, etcètera, etcètera. No? Llavors, evidentment, tot el món que es posa en aquest món, totes les persones que es posen en aquest món, pues, ja tenen una formació una mica específica en aquest sentit. Més enllà d'això, evidentment, són qualitats que són compartides potser amb la resta de psicologia, no? Evidentment, el que és l'empatia, la capacitat de crear vincle amb les persones, no? Sí que és veritat que en aquest cas has de tenir la necessitat, la capacitat de crear vincle amb una persona en una situació molt complicada. Clar. Per tant, tu com a persona has de tenir unes eines d'autoregulació emocional molt potents, no? I també això t'ho dona l'experiència, òbviament. I després ser una persona que pugui aguantar aquesta intensitat emocional i que pugui adaptar-se una mica a el que va passant en cada moment, no?
Clar, tu has de mantenir, és a dir, tu arribes a una situació que pot ser molt límit, has de mantenir la calma i no només això, sinó ajudar una persona que ho està passant malament. Vull dir,
totalment.
Són qualitats que no qualsevol té.
Totalment, sí, perquè al final has de mantenir la calma i també ets un factor estabilitzador, no? Jo crec que el psicòleg d'emergències, dintre de la intervenció, és el factor estabilitzador que una mica després, quan fa la seva intervenció, coordina els diferents serveis. Per tant, també has de tenir aquesta capacitat, evidentment, de diàleg, de coordinació, aquesta assertivitat, no?, per entendre't en situacions molt complicades. I llavors, sí, tot això són qualitats que són molt necessàries.
Clar, doncs moltíssimes gràcies a la feina que fa Leo i tot l'equip de Formentera i Eivissa de psicòlegs d'emergències. Gràcies, Leo.
Gràcies a Valtros i gràcies a Radio Illa per això, per donar la possibilitat de visibilitzar una mica més aquest servei, no? Que és molt important. Gràcies.